Pere Aragonès, president, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Escoltar ràdio sempre és una manera excel·lent, 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 Paula, excel·lent, excel·lent, de passar la vesprada. També en dissabte. Hey, hey, hey! Ai, que bé ens ho passem amb la Paula Moreno. Si és que nada más... Nada más que de reír y de reír. I ens paguen. Bueno, bona vesprada. Aquest dissabte 11 de març del 2023 comença ara i aquí el Camins cap de setmana Macedònia de la ràdio, farcida d'un contingut exclusiu, i de seguida saludem de nou, l'hem escoltat en la missa, però saludarem de nou el padre Fermín Delgado, vindrà acompanyat de la Mònica Padrol, que ens farà un tast de tot el que li espera a la vida de la Basílica de la Mercè, alguna denúncia també, crec. Serà el nostre espai Dial Mercè. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts. Una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, que surt demà per sempre més, i per cert, sempre molt interessant. I per arribar a les 9, recuperarem l'entrevista que vàrem fer dijous passat, dijous d'aquesta setmana, amb la Mireia Fernández. Ella és psicòloga infanto-juvenil, coordinadora del centre Psicosinergia i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Vam parlar amb ella sobre la violència de gènere entre menors d'edat, un tema que, malauradament, està a l'ordre del dia. Podem recuperar l'entrevista, que va ser molt interessant. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna tutti frutti, la Raga va entrenant el curling, el Tria segurament al teatre, disfrutant d'algun muntatge alternatiu, Ignasi fent d'Ignasi, de Diaca, i la banda de Camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Això és Camins cap de setmana i enset. Mira, escolteu, aquestes veus de fons hi ha una mica de... S'estan aclarint. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada.
I senyor padre Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
Tranquils,
a todos.
Tranquils, teniu temps d'organitzar-vos per saber què diu qui, què diu què.
Estem buscant el nom exacte d'una cosa que tenim que anunciar, i tenim que donar el nom bé, perquè si no quedem malament i no pot ser.
Tranquil·litat, que tenim temps de tot. Això és Dial Mercè, la vida de la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona. Ja sabeu, cada 15 dies el padre Fermín, de vegades acompanyat o de vegades no, de la Mònica Padrol, alma mater també de la Basílica, doncs ens porten mil activitats, sobretot acompanyaments espirituals, tasques socials i culturals que succeeixen a la Basílica, perquè estigueu ben informats. Però, padre Fermín Delgado,
digue-me,
crec que tenim una mica de ressaca del 8M, un 8M molt malentès, no?
Bueno, yo no sé si es exactamente un eco del 8M, pero en fin, ha sido una experiencia muy lamentable que el pasado viernes, ayer, pues bueno, nos encontráramos toda la fachada de la Basílica pues llena de pintadas, y no precisamente con frases agradables ni nada de esto. Todo, en fin, es tan fuerte lo que se escribió que no se puede y enumerar a través de estos micrófonos de Radio Estel, ¿no?
Pero evidentemente...
Yo no quiero ofender la sensibilidad de nadie.
No, con... pero, o sea, se dice explícitamente el que posa, son, es, o sea, el respecte, no hay respecte de cap tipus en aquestes frases, per dir-lo de manera molt elegant, ¿eh?
Uy, falta respecte. Lo que intentan es ofender todo lo que pueden, y más, pero bueno... Eso es lo que dice Jesucristo en el Evangelio. Si te da una mejilla, tienes que ofrecer la otra. Tampoco hay que ser tontos, ¿no? Entonces, sí, hemos intentado, hemos llamado, de hecho, al ayuntamiento para que, pues, lo antes posible, su brigada de limpieza, que trabaja también, pues, bueno, pues limpie esas pintadas, porque son de tono muy ofensivo. Y además están situadas en un lugar en que se ven perfectamente, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, yo confío que el ayuntamiento actúe con celeridad y eficacia. Tengo esa confianza, porque la esperanza es lo último que se pierde.
De otras maneras, tinc entès que en situaciones similares, en otras ocasiones, la celeridad y la eficiencia no ha estat així.
Bueno,
¿no?
Quien no se crea mis palabras solo tiene que fijarse en los laterales de la basílica, pero por las dos partes, ¿no? Por el carrer de la Mercè y por el carrer Ample. Y no hace falta más que vean lo que hay y darán credibilidad o no a lo que yo digo. Y también por las sombras de pinturas que no han acabado de borrarse de la misma fachada. No hay que olvidar que la iglesia es un bien de interés cultural del siglo XVIII y que debemos saber conservar para que las generaciones que nos sucedan puedan también disfrutar de él. Nosotros espero que no seamos la generación que acabe con todo. Entonces, pues bueno, tenemos que conservar lo que es nuestro porque además forma parte de la historia maravillosa de Cataluña y de esta ciudad. Uh-huh. Es una pena, ¿no? Bueno, y aprovechando que estamos en una época un poco sensible para nuestros queridos políticos.
O sea, que hay elecciones.
Se esfuerzan pues por aparecer en todas partes. No sé, sería una muestra de competencia y de eficacia que en esta ocasión pues realmente fueran rápidos a la hora de limpiar las de la fachada y también las de los laterales. Sería una cosa maravillosa. Porque mira, comparas la fachada de la iglesia del Carrer de la Mercè sí. con la que hay enfrente del cuartel de los militares y es curioso que lo nuestro es un aquelarre de grafitis, mientras que la fachada del cuartel
neta,
es un espejo impresionante. Y dices, ¿cómo es posible que la realidad cambie tanto en 10 metros de ancho?
No son 10 metros, pues, es menos en cara, yo creo.
O menos, o 5 sí. metros. Sí. Bueno, pues eso es para preguntarse por qué.
Un apunt, si no vols afegir res més, més enllà de lo que representa per a les persones que estimem la fe, que estimem la basílica des del punt de vista sacramental, des del punt de vista d'institució que com a mare, no? Com a part de l'Església Catòlica, és que tu ho has dit molt bé, és que a part d'això és un bé cultural. És una basílica que té història, és patrimoni.
Único d'esta ciutat.
I per tant, només amb aquesta vessant caldria que fos suficient perquè aquestes coses es cuidessin, doncs com cal.
Hombre, amb justícia, si en estos tiempos no damos a más como para entender la sensibilidad religiosa, pues bueno, por lo menos por el valor histórico.
Bé, doncs queda dit, queda explicat. També als nostres oients els convidem, si volen adreçar-se a l'Ajuntament...
Hombre, sí, yo les invito a que bueno,
respecte,
se dirijan... Sí, con todo el respeto, evidentemente, porque es gente que nos merece respeto. Claro. No, ellos no son los culpables de la situación, sí. pero sí pueden arreglarla o aliviarla. Pues bueno, que escriban pues, a la web del Ayuntamiento y donde aparece lo de limpieza de fachadas y pintadas y esto, pues sí. que escriban. Por favor, serían tan amables de limpiar las pintadas que hay en la Basílica de la Merced. Yo les agradezco personalmente, oyente por oyente, a todo aquel que me haga este favor.
Doncs queda dit, queda feta aquesta crida, que no és altra cosa que una cosa justa, ¿eh? No res més. Què més coses tenim? Bueno, una cosa, pues, heu portat berenar? Jo no sé si això voleu donar-li
una mica. Hem portat berenar, un petit soborno, a veure si arrenquem dos minutets més, a veure si funciona. Reposteria artesanal monacal de les Madres Mercedàries de la Iñomendi, Lujua, País Vasco. Un nou producte de la tenda de la Basílica de la Mercè, que ja sabeu que és exquisit, tota la reposteria que venem... I teniu que vindre a comprovar-ho.
D'Ametlla de primera categoria.
Què et sembla aquesta qualitat?
Tinc una a la mà fantàstica, fa una olor meravellosa, ja entra pel nas.
Ah, sí, sí, continua.
El menjar sempre entra pel nas.
Sí, sí, sí.
Té un tros d'ametlla aquí al centre i procedeixo a catar. Ja he catat, però que es vegi en directe, a veure.
Ah, aquesta cara d'èstasis. Molt bé.
A més, s'escucha el crujido, eh?
Exactament. I quan poden vindre a comprar aquestes meravelloses galetes i pastes de te? Qualsevol dia, però especialment podríem fer un pack complet si s'apropen a la Basílica el proper dissabte 25 de març a les 20:30 de la tarda. Tenim un meravellós concert solidari en benefici de la Fundació Ramon Bartí i Bonet, que és una fundació que pertany a l'Institut Català de la Retina, que amb els diners que recolliran amb aquest concert solidari, ara explicarem de què va el concert, es dediquen al Tercer Món a, sobretot, a operar a nens amb dificultats de visió i fan una tasca meravellosa, tant a Àfrica, sobretot, com a Sud i Centroamèrica. I de què va aquest concert?
Vessant cultural i social.
I social, totalment. A càrrec de Marc Bezana, que és una artista genial de les Castanyueles. Ja va fer
torna,
un gran concert.
Torna
Marc Bezana dissabte 25 de març a les 20:30, la entrada, que naturalment és un donatiu, nosaltres oferim de forma totalment desinteressada a la Basílica, i els 10 euros que costa l'entrada són íntegres per la Fundació Ramon Martí i Bonet perquè puguin seguir operant a nens, sobretot del Tercer Món, que poden recuperar la visió o conservar la visió gràcies a la meravellosa iniciativa d'aquesta fundació.
Doncs quedeu convidadíssims, i a més a la tenda de la Basílica, que trobareu a l'entrada.
Exactament.
Podeu tastar aquestes galetes meravelloses.
Tenim.
Tastar-les, no.
De dues comunitats, mercedàries de contemplatives. De Noja, en Cantàbria, no hi ha com oblidar-lo.
I
les basques. De
que són dones meravelloses, aquestes religioses, però t'asseguro que si les pastes que fan no fossin meravelloses, no estarien a la tenda de la Basílica.
Permeteu-me, perquè és que arribo a l'Ametlla.
Veus? El control de qualitat que estem fent en viu i en directe.
Però
mentre jo vaig mastegant, Fermín, com tenim el temps quan és mal a la...
Bueno, pues lo tenemos...
Jo vaig fer,
Muy bien, mira, bueno, aparte de los viernes por la tarde a las 6:30 que tenemos nuestro Via Crucis, los sábados por la mañana, de 12 a 1 tenemos el mini retiro de Cuaresma, de 12 a 10 y media con una charlita, que el próximo sábado...
Buenísima la Ametlla.
Ahí está, lo realizará Mossèn Ramon Ullé, que es diaca. Y de 12 y media a 1, pues un ratito de exposición, quien quiera confesar puede confesar.
¿Quin día?
Etcétera. Pues el día 18.
18.
Sí,
o sea, 25 de març, el concert de Castanyoles, en favor d'aquesta associació.
Abans missa presidida per el bisbe Xavier Vilanova.
Exactament, perquè és la jornada en defensa de la vida.
I el dia 18 tenim a mossèn Ramon Ullé donant-lo tot a la Basílica.
Exactament, donant-lo tot, exactament. Que té molt que donar. És molt savi, molt llegidor, i realment que té una espiritualitat molt... Molt enriquidora.
Profunda, perquè també té molt
l'experiència de la vida. Té molt coneixement, exactament.
Té
molta experiència de la vida.
Exactament. Alguna cosa que vulgueu destacar?
Sí, home. Demà diumenge, dia 12, a les 11...
El Rocío?
El 19, és que això ve després. Et veig una vena així molt andalús.
No, perquè saps què passa? Que aquí tenim el company David García, productor del Matí, que és un fanàtic.
És verdad.
Un fanàtic.
Sí.
Però fanàtic és fanàtic.
Sí.
I m'ho ha repetit ja igual 40 vegades. Pues vamos a la Basílica con el Rocío.
Sí, eso es el día 19 a las 11, que viene el hermano mayor de todas las peñas rocieras, que no sé si es el Dalmonte, viene de visita por...
Es Dalmonte, claro.
Por Cataluña. Y entonces, pues bueno, pues hay una misa, pues eso, pues solemne, con la presencia de la coral rociera y todo eso.
Una fiesta.
Muy bien. Y luego, en realidad, el próximo mañana, día 12, a las 11, se bendecirá la imagen de la Virgen de la Fuensanta que la Federación de Peñas de la Huerta Murciana regalaron a la Basílica.
¿La Murciana?
Sí, porque vinieron con las candidatas a ser reinas de la Peña de Murcia.
La Murcia.
Y entonces, bendeciremos la imagen y habrá... representantes de la Casa de Murcia. Invito a todos los murcianos de Barcelona y de toda Cataluña, pues a que vengan a celebrar la misa con su patrona el próximo día 12 mañana a las 11.
Murcia, qué hermosa eres, y Basílica de la Merced, qué hermosa eres.
Ahí está.
Padre Fermín Delgado, bueno, muchas gracias.
A todos mis queridos oyentes de Radio Estel, un abrazo.
Muchas gracias, Mónica, a tu también.
Nos vemos la semana que viene. Te espero yo de aquí, parlarem de viatges la semana que ve.
Tenim moltes ganes també.
Clar que sí.
Gràcies per la visita i nosaltres, que seguim endavant, camins cap de setmana.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Això és Camins, cap de setmana, i molt contents de saludar en una nit com aquesta de dissabte, ara mateix, el representant del Setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas, Joan Andreu Parra. Ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Bueno, encantats de rebre't un altre cop aquí al Camins cap de setmana. Amb tu volem repassar el bo i millor del que publiqueu en el número de demà del vostre setmanari. Què heu preparat en el número que sortirà demà, Joan Andreu?
Doncs mira, és un número que la figura central és el Papa Francesc, que, com deu saber, Rafa, doncs arriba als 10 anys de pontificat.
Sí.
I li hem posat per títol el reportatge principal 10 anys guiats pel Papa del Nou Món. Uh-huh. Com saps, és bueno, el primer papa jesuïta i també el primer papa americà en la història del papat, no?
Sí, sí, sí. Té diverses particularitats, el Papa Francesc, és veritat.
Sí. I per això, bueno, hem parat atenció en el fet que Bergoglio, pues, és un líder espiritual respectat mundialment i que continua portant a terme reformes per fer de l'Església Catòlica, doncs, una comunitat sinodal. Uh-huh. També destaquem, bueno, saps que el Papa Francesc té com molta tirada cap a Sant Josep, té com una sensibilitat molt josefina.
Sí, una devoció especial, és cert, sí.
I de fet, el 19 de març va ser la primera missa que va celebrar, coincidint amb la solemnitat de Sant Josep del 2013. I en aquesta homilia, doncs, de fet, podríem dir que ja s'apunten, no?, algunes de les constants que hi ha hagut durant aquest pontificat.
Sí, sí, sí.
Ja esmentava, doncs, la custòdia de tota la creació, el fet de tenir cura amorosa de tothom, especialment dels que són més vulnerables, la crida a la responsabilitat d'aquells que prenen decisions, ja sigui en l'àmbit econòmic, polític i social. I bueno, el que hem volgut és donar veu a diferents persones, que algunes ja les coneixes, el Diego Sola i García.
Bueno, Diego Sola, estic mig enamorat de Diego Sola, és fantàstic.
Sí, sí. Molt bo. Pues, bueno, ell ha valorat la singularitat, com dèiem, no?, de Francesc en la història del papat, doncs tota aquesta perspectiva d'aquesta institució bimil·lenària, no? M'hem pogut parlar amb Marc Galceran, és la coordinadora tècnica del Lloc de la Dona, aquesta entitat de les Germanes Oblates, i la Mar, doncs, s'ha fixat en aquest, en qui són els preferits de Francesc, no?, que, com pots imaginar, doncs, són els més petits. I també hem pogut parlar amb el Daniel Palau i Valero, que és el director de la càtedra Ponigol, Esprevera, i va editar un llibre que es va fer arran del primer congrés internacional que es va fer sobre el Papa Francesc.
Sí.
Es va fer aquí a Barcelona l'any 19, mes de novembre. I bueno, ell també tenia, doncs, tota aquesta perspectiva de les diferents ponències que es van fer i que es van acabar condensant en un llibre que es diu Francesc, pastor i teòleg.
Per tant, trobarem un reportatge ampli, molt ampli, per aquests 10 anys del Papa Francesc, amb una mirada, podríem dir, caleidoscòpica, des de diferents vessants, diferents experts, que ens parlen de la seva tasca pastoral i com a líder espiritual de tantíssimes persones.
I a part hi ha una cirereta, que estem contents d'haver-la pogut posar, i és que hem pogut entrevistar una persona molt propera al Papa Francesc.
Ah, sí, sí, qui és? I qui és?
Que és el seu biògraf. Oh. És un periodista i assagista britànic, que es diu Austin Ibereik, i que va publicar, doncs, una extensa biografia. De fet, és la més documentada, un llibre de 600 pàgines que va sortir l'any 2015.
Sí.
Es titula El gran reformador. I la veritat que amb ell hem pogut parlar de moltes coses i ens ha costat molt aquesta figura tan humana i tan important.
Fantàstic.
Als catòlics i no catòlics, no? El Papa Francesc. Amb ell, doncs, bueno, ara us hem preparat diferents talls.
Perfecte.
Aquests diferents temes que hem tocat,
val,
els puguem anar subratllant, no?
Molt bé.
He parlat de la missió de l'Església, que surt molt ben relatada en la primera encíclica que escriu Francesc, que és Evangelii Gaudium.
Fue la misión muy, muy claramente definida en Evangelii Gaudium. y uno puede narrar el pontificado a partir, digamos, de ese diagnóstico de la Iglesia como en sí misma, de autorreferencial, y la búsqueda de una conversión pastoral, misionera y sinodal, para que la Iglesia pudiera volver a evangelizar este mundo.
La missió de l'Església segons la visió del Papa Francesc. Un primer punt, Joan Andreu, molt bé. Mm-hmm.
Després també hem tocat aquest tema de la sinodalitat, com es fa la transmissió o com s'hauria de fer la transmissió de la fe en un món que ha canviat tant, no?, del que era la cristiandat clàssica.
Sí, l'escoltem.
La sinodalitat és una clave fundamental en tot això, perquè de la sinodalitat depende el futuro de la Iglesia, ¿no? Digamos, o puesto de otra manera, el sínodo es el gran don de Cristo, de Dios, a la Iglesia en este momento para poder discernir los senderos del futuro.
El discerniment, ¿eh? La característica principal del cristià, podria dir jo també. Jo penso que és aquesta.
Sí, sí, i és un tret molt jesuític. Uh-huh. Uh-huh. La transmissió de la fe, no?, també és un tema que una mica arribant, o d'aquest discerniment que fa Francesc, Austin Ibereit, el seu biògraf, també ens fa una aportació.
El cristianisme ja no se transmite a través de les institucions, la cultura, el derecho, la tradició, no, sinó a través d'un encuentro personal con Jesucristo. Se parece mucho más a los primeros siglos del cristianismo. Entonces, me parece que para Francisco la recuperación del hábitus de la sinodalidad es necesario precisamente porque en esos primeros siglos del cristianismo la Iglesia era esas dos cosas, misionada y sinodal al mismo tiempo.
Y un tema que también toca es la salud del Papa, me sembla.
Sí, sí, sí. Aquí és un tema que ens ha preocupat a molts, quan l'hem vist especialment l'any passat amb una salut molt justeta.
Sí.
Però ara aquí ens aporta un missatge més tranquil·litzador.
L'escoltem.
En su viaje a Congo y Sudán del Sur, los periodistas que lo acompañaban y que estaban el volcán de energía de siempre, ¿no? Con, por supuesto, limitaciones de su movilidad, pero como él dice, el gobierno de la Iglesia se hace desde la cabeza y no desde las piernas.
Més coses, Joan Andreu.
Doncs li van preguntar també per aquesta possible sensació de solitud, no?, del Papa en el Vaticà, que a vegades dona aquesta impressió,
sí.
I ella aquí ens revela qui són els col·laboradors, no?, que el Papa té en el Vaticà.
A veure, quins són, a veure què ens explica.
Yo no diría que está solo, precisamente porque tiene esa gran capacidad de conectarse con la gente o con el pueblo, y tiene muchos buenos colaboradores en Roma, hay gente que realmente lo adora y darían sus vidas por él, o sea, y yo lo conozco a varios, son personas tal vez no muy bien conocidas, ¿no? Pero hay mucha, mucha lealtad al Papa.
La connexió del Papa en les persones que l'envolten també molt important, però no amb tothom hi ha connexió, Joan Andreu?
És veritat. Hi ha una oposició que potser no és molt nombrosa, però és sorollosa, no? I d'això també en parlem amb el biògraf del Papa.
O sienten que han perdido mucho ante Francisco. Y es verdad, han perdido algo. Porque Francisco, sobre todo, lo que ha hecho es reconectar la Iglesia, la institución de la Iglesia, con el pueblo de Dios. Entonces, los llamados intermediarios, los gatekeepers, ya no tienen el poder que tenían. Y es cierto, es indudable. Y eso ha producido, yo he escrito sobre eso en el segundo libro, sobre el pontificado Winter Chapel, ha producido en algunos en la curia una crisis existencial.
Entre històries més que interessants, la que ens explica el biògraf del Papa, com també el següent punt que us ha comentat, que és l'acceptació del poble envers ell.
Sí, sí. Ell es basa en la seva experiència d'haver acompanyat el Papa Francesc en diferents viatges i impulsar una mica l'opinió de la gent que l'acull.
El pueblo fiel de las parroquias de la Iglesia está con Francisco, y no solo está con él, lo reconocen en él a Jesús. Es tan sencillo como eso. Y he escuchado tantos testimonios de esto, ¿no? Claro, bueno, yo soy evidentemente seguidor de Francisco y la gente cuando habla conmigo normalmente tiene, pero es, me ha conmovido tanto lo que la gente ha compartido, y no solo católicos, estoy hablando de judíos, de protestantes que me comparten que Francisco ha sido para ellos una, no solo una bendición, sino también una revelación.
I per acabar, farem un darrer tall. Aquí vols que anem? Perquè encara ens queden quatre, però el temps se'ns acaba, Joan Andreu. Què vols destacar del que ens quedava per comentar?
Potser que aquesta capacitat que ell té de treballar amb una persona que té 86 anys.
Uh-huh. Doncs l'escoltem.
Realmente me impactó su capacidad de trabajar, su empeño, su, ¿no? En ese sentido es un tipo muy visceral, pone todo su cuero en él, y eso es lo que, y para él, ser papa, ser seguidor de Jesús, ser misionero, el líder espiritual de la humanidad, como a veces lo he descrito, es para él una cosa 24/7, ¿no? Lo vive, lo respira. Y es feliz haciéndolo.
Me fa gràcia aquesta expressió que és tan d'ara, tan de la joventut. Ell és líder espiritual 24/7, no descansa, ho viu, ho transpira. Doncs aquest reportatge magnífic, amb aquestes mirades profundes des de diferents vessants, des de diferents sensibilitats, i per aquests 10 anys de pontificat, 10 anys ja, sembla mentida, del papa francès, el trobareu en el número del Semanari Catalunya Cristiana, que sortirà demà. Sempre amb aquest estil particular, perquè ja expliquem sempre que Catalunya Cristiana és la reflexió assossegada, és la profunditat d'article, són les dades, és la reflexió. Jo crec que esteu convidadíssims a descobrir aquest setmanari, si és que no el coneixeu ja, i a seguir amb ell, perquè doncs, val molt i molt la pena. I recordeu que us podeu subscriure al e-bulletí, que cada dia envien amb les darreres notícies de l'àmbit de la fe, de l'Església Catòlica, de diferents religions, a mena de tastet que us envien. És molt fàcil, entreu al web catalunyacristiana.cat i allà teniu les diferents pestanyes per poder subscriure's a aquest butlletí i us arriba directament a la direcció de correu que els deixeu. Doncs, Joan Andreu, t'hem d'acomiadar. El Joan Andreu Parra és redactor del Semanari Catalunya Cristiana i avui ha estat ell qui ens ha posat aquí al camí, allò més destacat, molt interessant, tota aquesta figura del papa francès, evidentment, amb moltes altres opinions, seccions que té el setmanari, però ell ens ha volgut destacar aquest reportatge amplíssim sobre el papa francès. Joan Andreu, moltes gràcies i que passis bon cap de setmana.
A tu, Rafa, i a tot l'equip, una abraçada.
Vinga, una abraçada. I no se vayan todavía a una y más.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. I've been trying to keep my distance, but in an instant you break me down. I know better than I want you, but I succumb to... Camins. El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Fa dos dies ens esglaiàvem quan va sortir a la llum el cas. Segur que el teniu al cap perquè s'ha comentat moltíssim, perquè és molt impactant. El cas d'una nena d'11 anys que ha denunciat haver patit violència sexual per part d'un grup de nois menors d'edat als lavabos d'un centre comercial de Badalona al novembre. Això va succeir al novembre, tot i que ho hem conegut ara. Després que la família de la nena posés en coneixement dels Mossos d'Esquadra, la unitat de menors de la policia catalana va obrir una investigació per aclarir els fets Fins ara els Mossos han detingut dos menors i n'han identificat tres més, que són, atenció, inimputables en tenir menys de 14 anys. El cas és realment, doncs, extrem, molt impactant, perquè inclou com el personal de seguretat del centre comercial va ignorar la nena quan ella va anar a denunciar-lo, el que li havia passat. El fet també que els menors van difondre un vídeo que va ser el detonant, no?, de que tot esclatés, i el fet que actualment el germà de la víctima ha de ser escoltat per un agent dels Mossos d'Esquadra que va de paisà, acompanya aquest nen fins a l'institut on rep les classes perquè ha rebut amenaces de mort per part de l'entorn dels agressors. És que no hi ha paraules. Tots ells nos estan portant a fixar-nos què està passant entre els menors, perquè estan pujant les estadístiques de violència entre aquest col·lectiu, els menors d'edat. Tot això ho volem comentar amb la Mireia Fernández. Ella és psicòloga infantojuvenil, coordinadora del Centre Psicosinergia i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Parlarem una mica sobre el que està passant, sobre la violència de gènere, violència en general entre els menors d'edat. Ja la podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic, molt agraïts. Mireia, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per estar amb nosaltres, per comentar aquestes situacions. Són molt desagradables, són molt impactants, però volem donar-los visibilitat i conèixer també les teves reflexions com a experta. Mireia, com és possible que arriben casos tan i tan impactants com el que ha succeït a Badalona?
Bueno, el cas de Badalona realment és que, a més, té com tots els components de totes les veus d'alarma, no?, que sempre tenim en compte, no? O sigui, hi ha tot el tema d'intimidar, de fer amb força, ús d'arma, una violació, una gravació, una difusió de les imatges, atacs amb trets xenòfobs. O sigui, realment té tots els elements que, per una banda o per una altra, anem destacant com a significatius de situació social problema.
És que és molt impactant, i bueno, t'has deixat inclús altres coses, perquè la pobra nena, que va anar a denunciar-lo immediatament, també va rebre aquest punt de dir, això és impossible.
La no credibilitat del testimoni.
La no credibilitat després la va portar a un silenci interior, que jo m'imagino com un infern, i després va ser el seu germà amb molta valentia, no?, el que va dir, bueno, aquí, és molt fort. Ja, jo el que em pregunto és, evidentment, és un cas extrem, molt impactant, molt fastigós. Jo, cada vegada que escolto notícies o llegeixo notícies, em poso les mans al cap, però la qüestió és, la pregunta era, com hem arribat, o sigui, com puc succeir una cosa així, si és que tens alguna explicació que es pugui fer en un minut, no sé, si pots, o és que és una cosa molt puntual.
Bueno, per un cantó, que tot això succeeixi d'una manera tan intensa i amb tants elements com hem citat, no?, que a més els he volgut citar com molt ràpid, per causar també aquesta sensació d'agòbio, no?, i de sobresaturació.
Sí.
És que realment no tenim una única causa. O sigui, ens estem trobant amb una infància o amb una primera joventut, amb unes creences, amb uns valors, amb una falta potser de tolerància a la frustració, en els límits, a un accés a xarxes o a l'internet, amb poca supervisió, sense límits, amb unes creences de lo que és el poder, l'amor, la relació interpersonal molt dubtosa, i realment, quan ajuntem tots aquests elements amb aquesta mena d'estofat estrany, surten creences que ens porten a uns comportaments totalment inapropiats. D'aquí no és en va que molts joves neguin l'existència, no?, de que hi ha una violència de gènere, o que hi ha una violència, o que ens hem traspassat els límits.
Mira, és una de les preguntes que jo tenia preparades, has fet esmenes, si vols passem a aquesta part, perquè els experts no passen per alt que els discursos negacionistes de la violència de gènere existeixen i que apunten, no?, a aquest tipus de narratives com el tercer factor de l'augment de la violència de gènere entre els adolescents. Molts joves estan dient això de la violència de gènere és una fal·làcia, és un conte, no existeix. I clar, jo també em pregunto com és possible que s'arribi a aquestes negacions. Quin mecanisme social, quin mecanisme, quin mecanisme comunicatiu doncs, estem transmetent als nostres joves perquè neguin una cosa que és una evidència i que és, una, i que és un pesar per a la nostra societat.
És un raonament que té molt a veure amb descarregar de responsabilitat. Si no existeix, vol dir que d'alguna manera estem legitimant o estem validant uns comportaments que només podríem qüestionar en funció de si és més intens o menys intens. I aleshores, com que tot és subjectiu, no? I llavors, si no ho valido, no és negatiu i és una manera d'estimar i com més intensitat o més em demostro una fortalesa, una força, no?, davant de la nostra relació, més t'estimo o més ets important per mi. Sí. Llavors, quan ens estem trobant amb adolescents que validen o justifiquen o entenen com a raonable, doncs que un supervisi el mòbil de l'altre, que un qüestioni la roba que portes, amb qui surts, amb qui quedes, amb qui et whatsappeges, ho estem justificant, estem donant per bo uns comportaments limitants, uns comportaments que no permeten, no?, ser autònom i relacionar-te amb les teves amigues, vestir-te com vols, opinar, fer... Llavors anem limitant i com que ho consideren propi, ho consideren adequat, llavors la sensació de que algú està transgredint el límit o que algú està sent inapropiat, que jo estic tractant malament a una altra persona, desapareix,
es difon. És que, a veure, t'estic escoltant i la sensació que tinc al final és que li hem donat la volta a la truita de tal manera que hem convertit el concepte amor, que en principi, segons jo tinc entès i segons jo he experimentat, és sobretot donar la vida per l'altre i sobretot, no sé com dir-te, donar-li la llibertat, donar-li el respecte, la cura, la mirada atenta.
Exacte.
Doncs això és l'amor i resulta que ara els joves, d'alguna manera, o una gran part de la joventut, cada vegada més, segons diuen les estadístiques, pensen que és tot el contrari, és un sentit gairebé possessiu, d'instrumentalització de l'altre. I clar, jo em pregunto, bueno, què està passant com a societat, què està passant a les escoles, què està passant a les famílies, què està arribant. I clar, tu has fet esmena una cosa que m'ha cridat l'atenció i que jo crec, com a persona de peu, com a ciutadà, que té tal vegada molt a veure, que és el no control sobre el que ens arriba mitjançant les xarxes socials. Xarxes socials i pàgines web, en general.
Sí, perquè, internet.
Internet. Perquè al final, a internet n'hi ha de tot. Està el revers lluminós, l'eina que ens ajuda a funcionar de manera més fàcil en aquesta vida, i trobes també una vessant fosca de la humanitat. I ho tens tot allà. Per tant, clar, segurament aquests joves tenen el cervell girat per normalitzar coses o per conviure amb coses a internet que evidentment després es porta a la vida tangible, a la vida real, a comportaments, a validar comportaments. Clar, el cas de Badalona és una cosa puntual, extrema, fastigosa, increïble. Però tu estàs parlant de coses molt senzilles, com és què et poses, quina roba et poses, amb qui parles pel mòbil, amb qui vas, amb qui parles... que tot això és un caldo de cultiu que al final destrossa també a la persona.
Exacte. A més, reprenent el fil, no?, de lo que és la xarxa, lo que és internet. Pensem que hi ha un cercador universal, no?, que és Google, que quin accés tenen els nanos i la joventut a buscar qualsevol tipus de paraula en el cercador i què surt a nivell general, de manera automàtica, i que surt simplement buscant en vídeos, no? En l'apartat d'imatges que es mouen. És molt senzill accedir a contingut per adults, a més un contingut per adults dur, sense cap tipus de filtre, que no reflecteix per res el que seria una relació de proximitat, de respecte entre dues persones, i aquest és l'accés que tenen, o el contingut que tenen de manera immediata, ràpida, i des d'una joventut molt primerenca, i a la primera aproximació al que són les relacions d'afecte, i això no hi ha supervisió normalment, aquest contingut. Hem de tenir en compte que, com deies abans, no?, que està passant a les escoles, que està passant a la societat, que estan passant a les famílies, no? No és en va comentar tota la qüestió de quin tipus de valors, quin tipus de validació fent als nanos i els adolescents dels seus alumnes, dels seus adults de referència, com els validen, com els escolten, com els respecten, en quin moment hi ha un adult d'autoritat, entenent autoritat com una persona que li validem, no?, el contingut, el que ens diu, una persona que sap molt, no?, d'alguna cosa, i això s'està també posant en segon termini. A través de les xarxes, a vegades també cometem l'error de que quan tenim el nano, no?, quan tenim els nostres adolescents a casa, tenim un altre tipus de supervisió diferent que si els deixéssim sortir al carrer. Mm. I aquí també ens costa a vegades als adults i a les escoles posar-nos al dia, això ho veiem molt a sessions, això molt al centre, sí, posar-nos al dia de quines són les necessitats i curiositats dels joves i la realitat tecnològica en la que es maneguen. Uh-huh. I aleshores, clar, aquí hi ha una distància, hi ha com una escletxa que fa que els nanos molt permeables a una edat molt tendre i amb molt poc desenvolupament intel·lectual, sí, puguin considerar com a vàlids una informació, uns coneixements, uh-huh, que no ho són.
Molt interessant. Reflexions que jo crec que ens ajuden a comprendre què està passant, perquè, i per això hem cridat a la Mireia, perquè és una experta i ens està ajudant. Escolta, Mireia, ara estava pensant... Clar, darrerament estan sortint moltíssimes notícies, no?, de violència masclista, violència de gènere. A la nit vam tenir aquella explosió de punxades, recordo fa un any més o menys. És a dir, cada vegada penso jo que als mitjans de comunicació arriba doncs més notícies d'aquest tipus. Tu creus que, evidentment, s'ha de denunciar, s'ha de donar visibilitat, però creus que d'alguna manera hi ha un efecte crida o no, independent?
Aquí hem de tenir com molt en compte com es transmet el missatge. Jo crec que és molt important per també fer aquesta part de consciència de que... Ara vull que se m'entengui, a veure si sóc capaç d'explicar-ho amb claredat.
Segur que sí, endavant.
Tenim uns perfils d'agressors que a vegades quan els transmetem a través dels mitjans de comunicació, com que se'ls donen totes les característiques, no?, aquesta descripció que hem fet del cas de Badalona, queden com moltes característiques molt horribles, molt perverses, totes juntes, i sembla que aquella persona que ha fet allò ha de ser terriblement una malíssima persona, no?
Sí.
Quan llavors tenim aquest discurs, sembla com que hi ha com més distància de jo no conec ningú, no?, que tingui aquest perfil, o que en cap dels amics dels meus fills podria ser capaç de fer això. I crec que és molt més interessant el poder fer la difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació des d'un perfil més realista, més acurat, de que hi ha moltes petites situacions que poden ser susceptibles de ser una situació de violència, una situació de vulnerabilitat i una situació de maltracte o de tractar malament que es pot complicar. I llavors fiques en una situació d'alerta amb una mica més de coneixement a la pròpia ciutadania. Tot i així, cal tenir en compte també que els mitjans de comunicació, com transmeten la informació, aquest efecte crida, no?, que comentaves,
sí,
hem de també tenir la línia vermella molt, 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 molt en compte de no revictimitzar aquesta persona. Perquè aquest cas de Badalona, en el seu moment el cas d'Igualada, es posaven com casos molt singulars. En el cas de les punxades era més divulgatiu, hi havia menys nom i cognoms, diguem-ne.
Sí.
Tot i que s'està tenint cura de no divulgar a les dades personals, però l'entorn immediat és fàcil que els localitzi o que els identifiqui. I aquí hem de tenir molta cura, els mitjans i els professionals, en fer una tasca de divulgació sense revictimitzar, sense tornar a ficar en el punt de mirar la víctima i a les seves famílies, que són molt importants.
La Mireia Fernández és psicòloga infantojuvenil, coordinadora del Centre Psicosinergia i membre de la secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i ens ha ajudat a fer aquesta... Bueno, jo crec que hem fet una mica, Mireia, el que tu ens estaves explicant ara mateix, és a dir, fer divulgació, donar idees, donar reflexió, però sense victimitzar, perquè evidentment això és que no té cap, no té ni cap ni peus, tot i que hi ha mitjans que tendeixen a això. Mireia, ens has ajudat moltíssim, m'ha agradat molt la conversa i t'estem molt agraïts que hagis estat aquí a Ràdio Estel al Camins en aquesta vesprada. Mil gràcies i ànims en tota la tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.